Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
A la diòcesi de Pàdua, al nord d'Itàlia, hi viuen, en un territori molt ample, 1 milió de persones en dues zones separades. Al lluny començarà un sínode que volen que sigui amb els joves i no sobre els joves. Ara que el pròxim sínode dels bisbes de l'Església, a l'octubre del 2018, estarà centrat en els joves. Per això, el bisbe va preguntar a tots els joves, també els que no són cristians, com traduirien la paraula sínode. Ho explica la psicòloga Letícia Soberón.
Entonces, el viernes 17 de febrero llevamos a cabo este experimento que consistió en que más de 100 jóvenes estaban dispersos en distintos puntos de la región, en sus parroquias, en casas, digamos, propias, algunos a 200 kilómetros de la capital, y con la animación de un actor muy conocido allí, que se llama Gaetano Ruoco Guadagno, se realizó también una directa por YouTube, algo muy típico de los jóvenes que no ven la televisión normalmente. Se les dijo, bueno, darnos sugerencias de cómo explicaríais, qué expresiones usaríais para acercar la palabra sínodo a chicos y chicas de vuestra edad que están en otro planeta, vaya, que no van a la iglesia, que no están en contacto con cosas eclesiales.
Y estas son las propuestas que van a hacer los jóvenes.
Walk in progress, o sea, trabajo en curso. Otra fue sí al nodo, sí a la conexión. Road together, o sea, camino juntos. Compartir el camino, viaje, novedad, itinerario común. De todos estos se eligieron con el ranking los 5 mejores.
Un canvi a la mentalitat eclesial on es veu que els joves volen ser interpel·lats. Letícia Soberón, cofundadora de l'Innovation Center for Collaborative Intelligence.
El obispo, que fue el que inicia esto, obviamente, se transforma en un líder que pregunta. No solo que da respuestas, que las tiene, las tenemos como iglesia, sino alguien que pregunta. La primera pregunta que se les hizo a los chicos fue, ¿qué esperáis de este sínodo? ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis?
El sínode comença el 3 de juny i acaba el 19 de maig del 2018. Teniu més informació a giovannipadova.it.
Ràdio Estel.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat, a la xarxa. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Darrerament, els mitjans de comunicació fan referències constants a situacions d'assetjament a les aules i també a les xarxes socials, situacions d'agressivitat física i també verbal que es coneixen amb un terme anglès, que és el bullying. El bullying és un dels temes que més preocupa a pares i educadors que es troben amb aquest tipus de conflicte cada vegada en nens més petits. Una situació que genera angoixa, no només als joves que ho pateixen, també a la seva família i professors que sovint no saben com gestionar aquest tipus de situacions. Per això, avui dedicarem el Paraules d'Amor a parlar de l'agressivitat des del punt de vista de l'orientació familiar. Analitzarem els factors que més influeixen en les conductes agressives, ja sigui l'entorn sociocultural, les tensions familiars o les ganes de destacar que té el jove i de sentir-se protagonista. Donarem algunes pautes i estratègies per afavorir la serenitat a casa i intentar que la convivència sigui el més pacífica possible. Una vegada més, la família i l'exemple poden ser la solució a aquest gravíssim problema. I no podem deixar de parlar de l'agressivitat també a les aules escolars. Comportaments de falta de respecte a professors i conflictes entre alumnes. La tensió que es viu en moltes escoles genera un efecte dominó que fa caure el bon rendiment acadèmic, el respecte al professor i la falta de disciplina a la classe. És important recuperar el valor del paper del professorat i que hi hagi una unitat entre la família i l'escola per tal d'educar tots plegats els joves d'avui. De l'agressivitat a casa, a l'escola i de conductes agressives verbals i també a les xarxes socials en parlarem al programa d'avui, on també comptarem amb una entrevista amb en Ferran Barri, president de SOS Bullying, i que ens acostarà aquesta problemàtica per ajudar-nos a detectar amb temps i afavorir que els nostres fills ho puguin verbalitzar per trobar una solució el més ràpid possible. Avui, doncs, dediquem el Paraules d'Amor al bullying i a gestionar l'agressivitat. Comencem. Comencem el programa amb aquest tema de Police, que es diu Missatge a Bota, on es demana enviar un SOS al món. És una crida que potser fan molts alumnes, una crida silenciosa, a vegades ja més pública, perquè del tema de l'assetjament escolar, del bullying, de l'agressivitat, cada vegada se'n parla més, i per això avui volem donar-vos algunes pautes, dèiem a l'inici, algunes estratègies per gestionar-ho a nivell familiar. Per fer-ho, tenim els nostres professionals en l'educació, els moderadors de l'associació FERT, i avui ens acompanyen aquí a Ràdio Estel, la Laura Sánchez. Laura, bona tarda, bon vespre, no sé què dir-te.
Tarda,
perquè tarda, no? Ara ja...
Ens agrada més.
Sí, quan això ja fosc ho teníem més clar, això de la nit, ara ja, quan és de dia, la veritat que això ens posa de bon humor, el canvi d'hora. També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs tots tres, us ho deia, professionals de l'associació FERT, orientadors familiars, i a més avui parlem d'un tema que segur que ells s'han trobat en molts cursos d'orientació familiar, que és quan hi ha agressivitat a casa o agressivitat entre amics, entre germans, un tema que ens costa a vegades a les famílies de gestionar. Us hi trobeu, que les famílies us ho pregunten en els cursos d'orientació familiar?
A les famílies dels cursos d'orientació familiar
i a tot arreu. Sí, a les escoles.
Avui dia els nens, els joves i els adolescents s'enfronten a grans reptes.
Sí.
I alguns d'aquests reptes són l'augment de l'agressivitat, el bullying o l'assetjament escolar, sí, la sexualitat desinhibida, els problemes amb l'alcohol i la dependència de la tecnologia.
Llavors, Déu-n'hi-do, tot el que han d'encarar.
Sí, sí.
Gestionar tot això,
sí, sí,
complicat.
Sí, almenys a la nostra societat. Altres llocs més llunyans, potser algun d'aquests no els tenen, no? Però els nostres fills, aquí, sí, ho tenen, els nostres joves. I què passa? Pues que l'entorn no és gens favorable, perquè si tu poses la televisió sense les notícies, doncs està carregat de males notícies, de gent que es mata, de gent que s'agredeix, de gent... Les pel·lícules, també. Mm-hmm. Violència en excés. Bé, sèries de televisió, jocs d'ordinador...
També
totes
violents.
Aquestes coses afecten... A nosaltres també ens afecten. Per osmosis, doncs aquesta mena de... No? De mal... de mal cafè que portem tots al damunt, que amb qualsevol rascadeta que et puguin fer el cotxe ja se te'n va, no? Se te'n va la pinça, no? Se'n
sí,
va
sí,
la olla.
Sí, sí. Llavors, és veritat, clar, que tots estem a la que saltem, no? De susceptibles.
Si ens afecta a nosaltres, que som adults, i se'n suposa
una certa
formació,
maduresa, sí,
maduresa, doncs ja no et dic res als joves, no?
Déu-n'hi-do tot el que han de gestionar.
De fet, el cinema ens ha orientat molt malament aquesta qüestió, no? Perquè tot sovint, doncs, hi ha hagut una sèrie de pel·lícules, doncs, que anaven carregant l'arma, a base d'una persona que ha patit una sèrie de coses, de frentes, i que va aguantant.
El Rambo, per exemple.
Bueno, sí.
Així, que moderna, Laura.
Home, no moderna, això dels anys 70-80.
Era ironia, per això t'ho dic.
No, és que ja fa 30 anys que anem a redir.
Sí. No, de fet, bueno, doncs hi ha una col·lecció, no?, de gent que s'han dedicat una mica a fer un tipus de cine que sembla que estigui sempre encarat a la mateixa qüestió, no? A veure fins a on pots comprimir una persona, fins que es dispari. I aleshores, quan es dispara, sembla que tot està bé. O sigui, que es pot arribar a qualsevol cosa perquè hem apurat. Ja. Aleshores, això i el llenguatge, com deia la Laura, tenim doncs, fills i companys seus que estan treballant, estan jugant més aviat amb jocs que tenen un llenguatge que ja és de matar, massacrar i, en fi, tot això són coses que realment entren i, d'alguna manera, aquestes paraules tenen a veure també amb la manera de pensar i amb el que... O sigui, quan una cosa realment ens està molestant molt, si tinguéssim el botonet d'eliminar, sembla que eliminaríem, no? Ja directament, no? I, home, això és perillós. Això és perillós perquè fa que el que ens té que portar a donar-nos en compte de que estem entrant en un terreny perillós, doncs ens situa aquesta frontera molt lluny, quan potser el problema doncs, ja està fet i consolidat. Mm-hmm. Aleshores, hem de ser bastant més sensibles perquè quan tenim una situació que ja ens està avisant que la zona és perillosa,
sí,
ens n'hem de donar compte en seguida. I si no ho fem, preparem-se doncs, per resoldre una qüestió que no serà fàcil.
Primers símptomes, estar ja ben a l'aguait, que això no faci el factor bola de neu, que no deixar-ho rodar gaire perquè no es faci més gros. Molt bé.
Jo, mira, tal com havia començat la Laura, ara no és que vulgui esgotar el tema ni molt menys, perquè dius, amb això ja estàs començant pel final. Jo dic, jo, el que vull dir jo és el final. Però m'estava recordant què li passa a aquell equip de futbol que, bueno, pels motius que sigui, doncs té por, doncs, ell vol l'empat a zero, pels motius que sigui, no? Uh-huh. I té por que li facin un gol i es posen tots enrere, doncs si cau balons, bueno, doncs al final li fan un gol, amb una corna, un penal que no vols. Per què? Perquè jugues només... Estava fent ara doncs, una descripció de que hi ha la droga, que si hi ha el bol... Bueno, un llistat que possiblement hi hauria més coses, les xarxes uh-huh. socials, totes coses. Per tant, jo dic que ara, amb el decurs del programa, no? Un plantejament molt més positiu. Vull dir que sí que hem de defensar coses concretes, però que realment els valors que hem d'imposar han d'anar preparant perquè sigui com la vacuna. Hem de vacunar, vull dir que nosaltres estem en aquesta societat. I per mi el primer perill és no ser conscients. I el segon és jugar a la defensiva. Tot això ho podem desenvolupar. Però no ser conscients és el primer perill. Perquè pot ser que hi ha pares que pensin que aquest problema està molt allunyat, que és un problema com el d'aquests dies, no?, que hem vist aquests pares que s'estaven esbarallant quan donat per la televisió unes quantes vegades, no? Mm-hmm. No sé si vosaltres heu vist, no? Però és anecdòtic. Això no és tan anecdòtic. Això passa sovint. Això passa. I si passa, vol dir que al teu fill d'alguna manera li pot arribar això, aquest ambient, no? Bueno, primer, ser conscients que existeix. I una vegada ser conscients, ja parlarem de més coses, no? I la segona qüestió és veure de quina manera hem de previndre l'educació amb valors que, per elevació, predisposin a superar això. És a dir, que realment, si estàvem dient, i tu mateixa ja ho deies, no?, doncs l'ambient a casa, doncs, i clar, si el pare i la mare es tracten d'una forma, doncs, poc delicada, ja no dic que s'insultin, però poc delicada...
O a crits, o a mal humor,
si això és
no,
habitual,
renegant...
Això afavoreix. Uh-huh. Ja no dic la violència, no, això afavoreix. Si realment els amics dels fills, doncs, freqüenten uns ambients que tu sospites o saps que allà, doncs, són agressius, això afavoreix. Bueno, jo només he ressenyat dos punts. Primer, ser conscients, i després, quins valors, i podem parlar, hem d'intentar doncs, fomentar per previndre això.
Mm-hmm. Perquè no penses que sempre pensen les famílies que això no passa a casa, sinó sí, que això els hi passa als altres, que a vegades...
Sí, això, no, li treus això malauradament és bastant...
Però no només
bastant,
dic amb el bullying, amb drogues, amb alcohol, no? Amb
drogues.
Tots els àmbits que sí, poden ser perillosos, penses, no, això el meu no passarà, no, fins que t'hi trobes i ja és potser massa tard.
Jo segurament l'hauré comentat, però en una reunió de pares estava comentant parlant d'educació sexual i els deia una cosa bona, que no té res a veure amb això, perquè no és dolent, ni molt menys. No és dolent ni molt menys, és bo fins i tot, no? Els deia, no, perquè jo... conec el nom del... Era el tutor, i dic, conec el nom de les noies que surten amb els nostres fills i tal, i conec, tal. I una parella estava mirant i diu, no, el nostre no. I jo pensava, el teu també. O sigui, ells creien que el seu fill doncs no li agradaven les nenes, i que, per tant, ell no sortiria amb altres nenes. I estic parlant d'una cosa bona, No ho estic comparant. Però, de la mateixa manera que aquells pares... no sospitaven que el seu fill doncs,
el seria petit,
capaç,
o...
doncs sí, possiblement alguns pares no són conscients que el nano possiblement està fumant porros, que el nano, etcètera, etcètera. Ara no vull tornar...
Pot estar assetjant algú
no vull,
per
no
les
vull
xarxes...
tornar a passar la llista, no?
Sí, sí, però que poden estar fent coses i
o
a vegades...
assetjador o l'estan assetjant i calla i no diu res, que també és una altra qüestió.
Ja, a veure, a mi em sembla que sempre han existit els típics nois i noies d'una classe... doncs el típic fanfarró, o el que li dèiem ets un fantasma, o el que doncs,
malotes,
incordiava una mica la classe perquè es feia el graciós. El que passa és que ara ha donat la volta, ha donat un gir que ja no és que el professor et crida l'atenció i calles i riuen dos o tres calles i segueix la classe, sinó que ja és a l'inversa. Hi ha dos o tres que callen i la resta, moltes vegades, en moltes classes, doncs espera inútilment el temps perquè n'hi ha una immensa majoria doncs, que es dediquen a incordiar, a faltar el respecte als professors, a molestar el del costat, a insultar-se. Llavors, clar, no, ni es treballa ni hi ha un bon ambient de dintre de l'escola dels companys, no? Abans el que passava és que quan t'arribava una nota del col·le o una trucada del col·legi, els pares baixaven el cap, ho admetien i doncs, li deien, corregien el fill. Mira, això no es fa, has fet mal fet, demana perdó. Ara és el contrari. No sé què ha passat, però ara els pares es remeten contra el professor dient que el culpable és ell, de que no sé quina cosa estranya ha passat i la culpa és del professor en comptes de tenir la culpa al seu fill, no? La responsabilitat no la tenen mai els fills. Clar, això és molt difícil de gestionar. Molt difícil. Llavors, si els pares no ens, diguem, no aprenem o no admetem que els nostres fills a vegades falten el respecte o es poden passar i pensem que la culpa és del col·legi, del professor o de no se sap qui, doncs no, aquests fills no els corregirà ningú. I aleshores van creixent pensant que ells són perfectes, que són els dominadors, que ho controlen tot, que no hi ha cap mena de responsabilitat i seguiran fent-ho. I arriba un moment en què ja no és només tirar-li el guix en el del costat o donar-li un cop a la motxilla, sinó que ja anem a més.
Tenen barra lliure de tot, no?
O sigui, ja els primers deures que ens hem de posar als pares és dir, no siguem babaus de pensar que la culpa mai és del nostre fill. S'haurà de corregir amb delicadesa, però amb fermesa, i s'hauran de posar, pues, les responsabilitats o els criteris o el càstig, no físic, però càstig, no? Una conseqüència d'haver-se portat malament o d'haver fet alguna gambarrada o d'haver fet, jo què sé, doncs de penjar un vídeo de YouTube agredint algú,
sí.
Doncs tot això hi ha d'haver una conseqüència, perquè si no, pues mira, se van de rositas i demà tornem-hi.
Bon consell de la Laura, que és fer una mica d'autocrítica i no pensar que el nostre fill és sempre perfecte i sempre té la raó absoluta, que a vegades sempre pensem, no?, que és culpa dels altres, ja no només del professor, sinó d'altres companys, d'altres amics, d'altres, i centrar-nos en corregir amb fermesa, com tu deies, totes les actituds que veiem negatives.
De fet, hi ha molts factors que intervenen en aquesta qüestió, però n'hi ha una, sempre necessària, i que és una mica el combustible que fa que sigui possible que totes aquestes coses avancin cap a pitjor, que és la inhibició de les situacions, no? De dir, escolta'm, a veure, els pares, és que tinc tants problemes, hi ha tantes coses a fer, que aquestes tonteries, o sigui, deixem-les, perquè, escolta'm, no podem amb tot, no? I quan un es posa en aquesta actitud, doncs està donant-li combustible a que això funcioni. Per què? Perquè hem d'estar aquestes coses, perquè no són petites coses. És a dir, si aconseguim detectar-les quan encara són petites, molt probablement tindran arreglo. Ara, si el director de l'escola té molts problemes, que evidentment que els té, i pensa, escolta'm, el tema de bullying, anant bé, molt bé, en sortiré una mica malparat. Si va malament, no ho sé. O sigui que més aviat fem com que no ho veiem, no? És un assumpte que, clar, és molt complex, aquí intervenen moltes coses, m'entendran els pares, a lo millor els dic una cosa i se m'enfadaran, a més aquests són conflictius, perquè a vegades els pares dels fills conflictius,
tampoc ho posen molt fàcil.
Aleshores, clar, si el director, que també té molts problemes, que diu el director, diu el preceptor, o diu qualsevol dels elements que intervenen, no? Diu, escolta'm, tu no em compliquis més la vida perquè ja no dono abast amb el que tinc, no? Llavors els estem donant ales perquè aquestes coses vagin a més. I després, un factor que crec que també és molt important que els pares tinguem en compte és veure de quin tipus de relació hi ha en el grup en el que es mou els nostres fills, no?
Molt important el grup, en
el
tot
grup
això.
El grup és molt i molt important. Aleshores, veure si dintre d'aquell grup el tipus de relació que hi ha és de veure qui més pot, no? I a més, és de col·laborar amb aquestes actituds més que tallar-les, no? Si quan es veu que una persona està passant per sobre de paraula o de fets, per sobre d'una altra, del mateix grup, o d'un altre grup, doncs automàticament aquí es té que generar una actitud de rebuig. I si això no és així, aquell grup, des de l'ego, no és gens bo pels nostres fills. Aleshores, és qüestió de veure-ho, de conèixer, si no a tots els elements, alguns dels elements que composen aquest grup, perquè hi ha persones que ja es veu que són més capaces d'aturar aquestes situacions. I si dintre aquell grup no n'hi ha cap d'aquest tipus de persones, al tanto, que algú tindrà que fer.
Detectar aquestes, no?, aquestes presències positives, negatives, aquestes més autoritàries en un grup, i que sigui un grup una mica empàtic, que també es posessin al costat de l'assetjat en cas que convingués. Digues, Aureli.
I que jo dic que a l'hora de buscar solucions, i les coses que podem parlar ara aquí, doncs, aquí hi ha dos nivells. Un seria el fill en concret,
sí.
Perquè, clar, el fill pot ser que no parli d'això.
Clar, molt habitual. Ara perquè se'n parla més, però durant molt de temps...
Però vull dir que no parli d'això. O que, bueno, insinuï, però que no profunditzi. I per tant, ja la primera solució és que... Ja sé que és un altre tema, que hem parlat aquí de comunicació amb els fills, però que si no hi ha una comunicació amb naturalitat, que pots parlar de tot, i avui què has fet, i què ha passat, i tal... I tu, clar... Un dia, de cop, no et pot dir el fill el que està passant, possiblement. Però si tu veus que un dia comenta una cosa i un altre diu una altra, i tu vas sense escandalitzar-te, no? Deixes que la corda... Bueno, i per cert, ja hi ha el professor que ha dit i tal, com si no... No, digue'm què passa. No, naturalitat.
Sense fer una interrogació.
Aleshores, primer, aquest primer pas de que hi hagi una bona comunicació, aquest és fonamental, perquè si no es dona la comunicació no sabrem què passa. Aquest és un nivell. I amb un altre que és complementari, però que és fonamental també, és en el cas de l'escola, s'ha de comptar amb els grups concrets. Vull dir que en una escola, a vegades, es dona que a tercer B no passa res, però a tercer A sí. Vull dir, no és que passi a tots. I a quart B o a quart A o amb un grup, no? I aleshores, un tutor ha de saber que amb un grup reduït ha de parlar uns a grups reduïts, mai amb la classe, grups reduïts. I després, arribar a tota la classe. I comptar amb les classes, però el tutor, la persona grup, que faci sí. camp amb el grup, i aleshores posar solucions. Però clar, si, perquè tu parles molt amb el teu fill i resols i li dones ànims, no sé què, has de dir al professor, però el professor també a última hora tampoc sap. El professor sap que en una classe, perquè ho sap, doncs hi ha 3, 4 persones que a més són persones que tenen prestigi, que són molt bones, amb les que es pot apoyar, pot recolzar. I hi ha 3 o 4 que són conflictius, amb els que l'altre pot parlar. I probablement fent 3 o 4 xerrades en petits grups, després un dia, una reunió grupal, doncs mira, ha passat això, tal, hem quedat acordat, ens ha semblat, i aleshores allò pot sortir fluid i tal. I es pren decisions que tothom entén que són positives. Però vull dir, aquests dos nivells. Primer els pares...
Fill i després classe.
Classe. I quan dic la classe, estic parlant de l'escola, no? Que l'escola hi ha un director, etcètera, etcètera. Jo no vull manar qui ho ha de fer.
Tu deies, Aureli, que quan el fill no parla d'això, però com ho pots fer, no?
Molt difícil de detectar,
primer tenir
no?
comunicació.
No, o sigui, hi ha símptomes. Hi ha diversos símptomes. Val? Ja pot haver-hi un canvi d'actitud, de conducta brusc. Pot haver-hi el síndrome del diumenge a la tarda, que comença a trobar-se malament, a fer-li mal de panxa, mal de cap. Pots trobar-li blaus, justificats, diguem, sí. no? Perquè tothom es pot fer un blau, no? Però, clar, ja quan en trobes tot sovint, o una tristesa també injustificada, o no vol sortir amb els amics, prefereix quedar-se a casa... Vull dir que, no?, hi ha coses...
Que ja et fan percebre una
coses,
una no? mica,
per la
no?
motxilla, per el mòbil, per diners... O sigui, quan un li passa alguna cosa, de tant en tant, mira, tots ens passa. Però quan hi ha 3 o 4 coses d'aquestes, els pares hem de saber reaccionar. I no podem caure amb la tentació de dir, així es farà fort, no?
O... Són coses de nens,
o
no?
O són coses de nens. O al contrari, aconsellar-li que respongui amb violència. No, no, és que això és molt seriós. Clar. És que els pares hem d'intervenir. És que els fills estan en una gàbia, en un túnel del que no saben sortir. I o els ajudem als adults, o no se'n sortiran.
Sí, sí, és que és més greu del que sembla.
I hi ha reaccions, i les coneixem per la premsa, de gent que ha acabat molt malament, perquè no els han ajudat. Ja ha sigut, bueno, ja se'n sortiran. No, no, no se'n surten. Tu estàs tancat dintre d'una gàbia i no trobes la porta de sortida. Llavors, els adults, i si fa falta, es porten els nens especialistes. I en funció del que li passi, el tractament serà un o un altre en funció de lo que ha vist, dels antecedents, de les conseqüències, perquè cada cas és cada cas. Llavors, home, els pares hem de saber ser conscients de que això pot passar. I si és el nostre fill el que provoca això, doncs també hem d'intervenir, i quan abans millor, perquè cada vegada es fa més gran.
Atenció als símptomes que ens deia la Laura, una melancolia extrema, poques ganes de sortir, que també estiguin doncs, més tancats en ells mateixos, o fins i tot el que deia, el síndrome del diumenge a la tarda, que té aquest malestar abans d'anar a l'escola.
Pensa que has d'anar a classe.
L'endemà, és veritat, sí, sí. I a vegades fins i tot em deia una mare un dia, els dibuixos havien canviat, la manera d'ella que tenia d'escriure, de dibuixar, es percebia que hi havia alguna cosa, o sigui que no hem de ser sensibles a tots aquests canvis per detectar-ho
el més aviat possible. Un contra el bullying, que el 900-018-018 detecta 1950, més de 1.900 trucades en 2 mesos.
Déu-n'hi-do.
Val? El 33 al dia són justificats. O sigui, no és allò de... Bueno, o sigui, són
un al dia, no?
No és allò de dir, és que ha sigut una broma. No,
és
no.
Puntual,
33
no.
Són verosímils al dia. És brutal.
És unes dades no, que ens posen a la pell de gallina.
Sí, sí, sí.
De tant joves patint.
Evidentment, els pares hauríem de ser els primers que detecten aquest tipus d'actituds, perquè, per molt bons que siguin professionalment els educadors amb qui estan els nostres fills, nosaltres som els que estem més a prop, els que podem detectar signes més petits. Hi ha un altre element que crec que és molt important a tindre en compte, i és el tema de l'autoestima, no? És important perquè si l'autoestima està molt baixa, és molt més difícil que es pugui sortir de qualsevol situació d'aquestes, o que una situació que no seria important acabi sent important, no? I jo crec que d'alguna manera es tractaria de que els nostres fills i filles tinguessin molt clar una cosa. A vegades, aprofitant quan algú doncs realment sobrevalora, en broma o no, de dir, home, tingues en compte que tu no ets més que ningú, no? Per després, a continuació, deixar ben clar que tampoc ets menys que ningú, no? Perquè a vegades alguns poden pensar que sí, no? Que tothom val, però que ells realment, si ens coneixessin, si em coneixessin com sóc, se'n donarien compte de lo poc que valc, no? Aquesta idea dintre d'un fill o filla nostra li pot fer molt de mal. És important que sapiguem detectar si realment ell pensa això, no? No per aquella falsa humilitat, no, senzillament perquè ho pensa. A vegades no s'atrevirà a dir-ho, a manifestar-ho obertament, però es pot veure si realment pensa que és molt poqueta cosa, no? Home, i els pares hem de ser capaços de convèncer-los de que això no és així, perquè no és així i perquè aquesta tendència els pot portar doncs a patir. I nosaltres, evidentment, no volem que els nostres fills pateixin i que siguin aquell que està esperant aquell grup tan dolent que pot arribar a matxacar-lo, no? O sigui, s'està posant en una situació amb la que és objectiu d'aquest tipus de gent que es pensa que l'única manera que té de destacar en aquest món és passar per sobre de la gent, no? Uh-huh. Aleshores, doncs, bueno, veure, perquè les actituds són bastant corrents, no? O sigui, aquests grups que són així, depredadors, són gent que un a un doncs van movent la colla, no? I quan algú doncs va cap a ells, amb idea de posar-los a puesto, doncs llavors es refugien amb el grup gran, no? I aquesta actitud, que l'hem vist moltes vegades al cine i a vegades fora del cine, doncs és la que s'ha de detectar i veure que no. Hi ha gent que, si estan sols, només serveixen per excitar. Però en el moment que la cosa es posa una mica malament, automàticament corren cap a on estan els altres, no? Bueno, doncs, aquest tipus d'actituds hem de ser prou sensibles per donar-nos en compte i veure de quina manera les podem moure.
L'autoestima, ens deia el Jaume, molt important ajudar els fills a tenir autoestima, digues. Sí.
Bueno, però vull dir, una vegada dit, perquè ho hem dit, la importància de detectar i que es faci a l'escola tot el que s'ha de fer, pel conducte,
el protocol que
però
sigui,
això... Sí. Jo ho hem dit, però s'ha de dir què s'ha de fer. Perquè si no es fa, el problema continua. Però una vegada dit això, què s'ha de fer i més, doncs hem de pensar que l'escola no és més que un reflex de la societat. I que, per tant, doncs, a la societat, què s'està venent? Vull dir, doncs, el gaudi immediat. Què es ven? Doncs els contravalors, per dir-ho d'alguna manera. No, la generositat no està del tot ben vista. No? Escolta, tu gaudeix el que puguis aprofitar-te dels altres. Clar, si això, aquest... No, i parlar només de dos elements, però podem parlar doncs, de la sinceritat, de totes les qualitats humanes, les virtuts humanes. Si això no s'està fomentant, doncs estem posant els passos perquè el nostre fill sigui també assetjador. Pues perquè ja l'ambient, repeteixo, la societat és un reflex de la societat. L'escola és un reflex de la societat. A la societat, què passa quan parlem dels polítics? Què passa quan parlem del que surt, del que es veu al carrer? Què passa del que es veu al cine, etcètera? Bueno, pues, a l'escola, pues, d'alguna manera, en petit, pues, també hi passa. Per tant, si només ens dediquéssim a la primera passant, és a dir, informar el col·legi, posar els mitjans, reunions, i doncs reprimir per alguna manera doncs, aquestes actes i a més castigar... Sí, va bé. Doncs ara fins la propera, eh? Per tant, jo dic que ha d'haver-hi una segona fase, és dir, bueno, a veure, jo què estic fent perquè jo realment fomenti aquests valors amb els meus fills. Per què? Pues perquè, si no, ell també potser serà agressor. Vull dir, parteixo de la base que ja estàs posant remei quan es donen aquests casos. Però tu, perquè, clar, comencem que l'escola, al final, acaba sent un professor. I els professors tampoc són perfectes. I jo no dic no són, no som.
No som.
I un hi ha el més i el de menys, però a vegades un professor pues, el que fa és mirar per un altre costat, per no complicar-se la vida. I diu, mira, escolta, sí, pues mira, els seus pares que l'eduquin. I etcètera, etcètera.
Home, aquesta primera fase, que parlaves de la segona fase, jo parlo de la primera fase, comença la família, com sempre. Clar. No? Llavors, a la família és quan els hem d'ensenyar a resoldre els conflictes sense crits i sense baralles i sense cops.
Sí, se'ns veuen cridar malament, no?, per gestionar l'agressivitat, també.
Sí, però hi ha crits i crits. Uh-huh. Una mare o un pare pot donar un crit en un moment donat i, mira, els poses una mica firmes una mica, o pares allò, algun no? conflicte. Ara, una sistemàtica casolana, familiar, de crits
de bronques,
i de bronques sí. I d'insults. No, això no, no? Però quan comencen de petits a barallar-se, a prendre's un joguet, tots dos volen el mateix, o tots tres volen el mateix, bueno, resoleu, però sense barallar-se. Després els hem de fer reaccionar, els hem de fer pensar en la reacció que han tingut quan s'han enfadat, o quan han fet alguna cosa malament o han disgustat algú. T'has donat compte de que l'altre nen o el teu germà o la iaia que li has dit això s'ha posat trista? Que es posin una mica en el paper dels altres, uh-huh. no? I em preguntes, no? Com et sentiries tu si t'haguessin fet això? Perquè, clar, quan ho veus en carn pròpia és molt diferent a quan ho veus amb un altre que ja, no?
Són una mica empàtics amb la situació de l'altre.
O pensa
no?
que aquesta persona està malalta, o és gran. Potser algú que travessa i s'entrebanca i cau em fa riure. Pues no fa riure, aquesta persona s'ha fet mal, ha caigut, és una persona anciana, no? Bueno, doncs fer-los aquests plantejaments de posa't en el lloc de l'altre, no?
L'altre, que a vegades
aprendre a demanar perdó quan s'han comportat malament i que no tot és divertit en aquest món. Hi ha coses que fan mal, hi ha coses que fan patir. I llavors, bueno, pues és feina dels pares. Perquè no esperem que l'escola ho faci, ni esperem que la societat eduqui. Jo mateixa ja fa uns anys anava amb un fill pel carrer i al davant un senyor pues, de mitjana edat obre un paquet de tabac i tira el paper de la cobertura del, no, del plàstic
terra,
al terra. Li crido l'atenció i em fa un senyal amb el dit que encara me'n recordo.
Ens imaginem, sí, la situació.
A veure, si una persona gran ja no educava fa uns anys, doncs ara tot el contrari. O sigui, que és a casa, a la família, on el valor del respecte a l'altre s'ha d'inculcar.
Uh-huh. El valor de l'empatia, de posar-se en la pell dels altres i d'evitar el patiment aliè.
Uh-huh. I una altra cosa, que és que quan estem parlant de l'escola i la família, clar, amb tot, possiblement, és, a vegades no es dona que hi hagi doncs, sintonia amb tot, però probablement hi ha coses de sentit comú, com el que estem parlant ara, que segurament qualsevol professor està d'acord. I que, a més, sintonitza amb els pares. La unitat és la raó d'eficàcia per número 1, és el més important. Amb tots els punts, possiblement jo no sintonitzo amb aquell professor. Ara, hem acordat a través de la reunió de l'AMPA, el que sigui, el conducte que sigui, no? Que els alumnes han de fer això, els pares donen suport al col·legi. I ahí donen suport al professor, perquè el desprestigiar el professor o desprestigiar el col·legi, estàs fent un forat.
Per I agreuges més, també, la situació.
Estàs fent que la disciplina es rebaixi, no? Per tant, probablement hi haurà uns quants punts amb què es pot fer pinya. I, per tant, la unitat dintre de la família, pare i mare no estaran d'acord, però s'han de posar d'acord, val, ja fan pinya, ja tens una unitat. A l'escola, els professors haurien d'estar, anem a sospitar que ho fan, no? Estan d'acord amb uns quants principis. Ja tens unitat a nivell d'escola. I unitat escola-família. Bueno, amb tot no hi seran, però hi haurà uns quants
punts. La majoria.
Si això es dona, és molt el que es té guanyat. I això, a vegades, és una actitud. Perquè només amb una rialla, de vegades, pots dir, qui t'ho ha dit, el de professor de matemàtiques? Sí, aquell, tal com ho diguis, automàticament el que digui ja no serveix.
Sí, sí. Realment, això ens porta a una altra petita qüestió. No, no tan petita, però que a vegades, amb les seves fases que són més petites, realment doncs, s'haurien de tindre en compte perquè no passin a més grans. I són els blindatges, precisament, no? A vegades hi ha normatives, i això desanima bastant a la gent que té que intentar posar remei a les coses, doncs hi ha normatives que fan que sigui molt difícil i a vegades es perden les coses pel camí. en el sentit de que, bueno, escolta'm, això que deies abans, no? Pues el fulanito, home, el fulanito, és que els professors, a veure, els professors no són tots iguals, és que els alumnes, home, els alumnes no són iguals. El fet és de que abans de descartar una cosa que ens arriba, mirem seriosament si hi ha cas o no hi ha cas. És a dir, que no blindar les situacions per dir, escolta'm, també, pues, és que si no, no acabarem mai, no? Mm-hmm. Bueno, doncs és que hi ha coses que s'han de tindre en compte, que a vegades tindre-les en compte no vol dir perdre gaire temps, vol dir valorar-les. I si toca, doncs, tirar-ho endavant, doncs, ser constants i tirar-les. Però no descartar coses així, perquè, home, és que ho ha dit fulanito, que és un carregat de... bueno... Això.
No descartar res. Us volia preguntar també sobre el paper de les xarxes socials en el tema del bullying, perquè abans sí que quan teníem algun problema en un company, doncs això es quedava al pati de l'escola, es refredava i a l'endemà ningú se'n recordava, no teníem intenció de seguir trucant al fixe de casa per allargar res, i ara, en canvi, sí que problemes molt petits us poden allargar fins a l'infinit a través de grups de WhatsApp o de xarxes socials tipus Facebook o Twitter, que es diuen coses realment pujades de to, moltes vegades, i després també porten aquest aquestes converses a les escoles, que el professor tampoc sap fins a quin punt pot intervenir en coses que passen fora de l'aula, ja. Com ho veieu, això? Creu que ha agreujat el problema de l'agressivitat?
L'altre dia parlava amb un matrimoni que tots dos són professors, tots dos són mestres, i deien que els grups de WhatsApp... Bueno, que el WhatsApp, en general, pues, ens ha facilitat...
moltes coses,
algunes coses, o moltes, no? Però que estaven fins al capdamunt dels grups de WhatsApp de les classes.
No dius dels amics, dius dels pares.
O sigui, aquests com a persona individual deia que ve el WhatsApp, no? És útil. Però com a mestre, pues, els grups de pares de la classe del teu fill són un hervidero
de
conflictes. No podem més, no sabem com aturar-ho. Perquè entre o discussions o bueno, conflictes entre pares, que jo he dit això, que el meu fill no sé quantos, que no, que el teu, que... I no sabien com parar. Llavors, clar, les xarxes socials, els mitjans tecnològics, tot està molt bé, però clar, si se'n fa un bon ús. I jo com a mare tinc un grup de la classe, bueno, dos, no? I és molt, molt raonable, perquè ni es pugen tonteries, ni ningú es fica amb ningú, o sigui, es fa un ús molt limitat i molt acceptable de per què serveix aquell grup de WhatsApp de la classe del teu fill. Però, clar, si és un, doncs, el teu fill més i no que el més i tal, doncs és que no té sentit.
Però això que ens diu la Laura ja ens ho diu tot. Si el grup de pares és el que ja no funciona, clar, les converses entre joves adolescents és quan ja deu ser un caldo de cultiu de molta problemàtica.
Una norma que crec que pot servir bastant. Jo la practico i em costa crítiques, no? Però vull dir, crec que, bueno, és una de les possibilitats que hi ha. O sigui, no és obligatori contestar els WhatsApps, eh? O sigui, es pot estar enterat de lo que posa, i hi ha coses, hi ha comunicacions que jo diria que no cal llegir-les ni senceres, no? Uh-huh. I no cal contestar-ho tot. O sigui, amb que t'enteris, n'hi ha prou. Perquè és que, si no, es creen unes cadenes inacabables, infinites, no? Que no s'acaben mai per parlar de coses que no tenen... I després, anem a veure, també tindrà un nivell a partir del qual val la pena dir alguna cosa, no?
O sigui... Sí, Jaume, jo em refereixo que si tu estàs dintre de la... No sé,
d'una classe,
d'una
sí.
classe, i comença allà a haver-hi mal rotllo, doncs ho sento, jo marxo.
Sí.
També pots abandonar el grup, sí.
Sí. I tres o quatre al darrere segur que també
marxa. Sembla que sigui dramàtic marxar d'un grup, però no
ho
és.
A més, inclús ho pots avisar.
Passa perfectament, sí. No?
Mira, aquest grup em fa perdre el temps, no és per el que servia.
Però ja veieu els conflictes en grups d'adults, per tant, en grups de classes que també existeixen, classe de tercer d'ESO, on hi estan els 30 alumnes.
I el
també...
pitjor és que moltes vegades no ens n'assabentem.
Que tenen separar, aquest grup i que
no
ells diuen de tot.
I el que fan.
I que és un goteig constant de missatges, que a vegades sí que fica ja només, i altres que problemes que havien sorgit a la classe es poden allargar. Aureli, ja anem acabant.
No, simplement que amb aquesta línia jo aniria una mica el que vaig dir al començament de lo positiu. De la mateixa manera que molts problemes a la classe són faltes de treball, perquè hi ha professors que es lien. No fas treballar, tindràs lío a la classe. Bueno, doncs amb sentit comú hi ha coses que... Doncs no entris al drap. I aleshores, donar criteris perquè no entrin al drap i ajudar-los a veure que això és una pèrdua de temps. I que quan s'utilitza malament el WhatsApp, doncs és una pèrdua de temps i que no val la pena. A veure, jo, per què deia el positiu? Perquè amb la mesura que una persona aprofita el temps, perd menys temps.
en la mesura que un és més madur, perquè fa coses més que de maduresa, fan menys immadureses. Vull dir, anar per aquesta via, per aquesta via, perquè si ens deixem portar amb aquesta vida, o vas o et porten, doncs agafem una línia, anem, fem això, diem això, aconsellem això, i no fem això altre, ni aconsellem l'altre.
Això és el que deia el Cruyff. Si tu tienes la pelota, el contrari no bueno, tiene la pelota.
Ja es veu que no només... No fa falta que sigui el Lluís Maria Dic perquè parli
no, de Barça. No, ja hem tingut la referència amb aquesta referència de fer treballar perquè no hi hagi temps per perdre. Acabem la tertúlia. Moltes gràcies a tots tres, a la Laura, al Jaume i a l'Aureli. Nosaltres ens retrobem aquí al Paraules d'Amor la setmana que ve. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A Santa Bravucón. Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente. Y en ti no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,
ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado.
¡Hey! ¡Chicos!
Tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas combativas
no la vas a callar.
A que si me pongo delante
ya no vas a empujar.
Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.
Doncs amb aquesta cançó del Langui, aquest raper que parla de ser buscant valient, és una cançó que ara s'ha posat molt de moda perquè la sentim a molts mitjans de comunicació. Doncs amb aquest tema, dèiem, comencem la segona part del programa. És el moment de l'entrevista. I avui, a l'altra banda del telèfon, tenim en Ferran Barri. Ell és psicòleg i periodista i ha treballat com a professor i ha estat director també d'un centre docent públic. Com a psicòleg ha estudiat el fenomen del bullying i les problemàtiques de relació entre els alumnes ja des de l'any 1992. Ha escrit el llibre SOS Bullying per prevenir l'assetjament escolar i millorar la convivència. I actualment presideix SOS Bullying amb el mateix nom, una entitat creada per atendre les persones que ho estan patint. Col·labora en diferents mitjans de comunicació i fa cursos també de formació i conferències sobre aquest tema tan actual i que tant ens preocupa. Per tant, avui tenim tot un expert en la matèria aquí a Ràdio Estel. El saludem. Ferran Barri, bon vespre.
Bon vespre, què tal, com estan?
Molt bé, bona nit. També en aquestes hores, ara que ha canviat una mica la llum, no sabem ben bé com saludar-nos. Ara escoltàvem una cançó que s'ha fet ara molt famosa perquè hi ha un programa dedicat també a l'assetjament escolar. No sé si d'aquest tema ara se'n parla massa i es cau en el risc de frivolitzar-ho una mica o al contrari, encara se'n parla poc.
Depèn, se'n parla poc en alguns contextos i potser en altres se'n parla, si no massa, potser de vegades i en alguns moments, en algunes circumstàncies, d'una forma potser una mica esbiaixada, no? Llavors hauríem de ser molt prudents a l'hora de parlar de bullying, perquè els receptors dels nostres missatges són nens i adolescents, que potser ho estan patint, i el que els hem d'aportar doncs, són solucions. Molt bé això de la valentia, no? De ser valents i donar la cara, no només nosaltres quan estem patint, sinó el grup que ho observa, doncs de posar-se del costat de qui pateix, un grup empàtic, no un grup que es posi de costat de l'assetjador i contribueixi, com moltes vegades encara passa i ha passat tradicionalment, doncs encara pues, faci patir més, no?, en aquestes víctimes.
Donar solucions concretes, perquè clar, això que dèiem, no? És, ser valent és una cosa poc tangible, no?, com ets valent. En canvi, sí que necessiten potser una orientació d'accions concretes que poden fer, no?, quan estan vivint aquesta situació.
Correcte. Una de les meves, diguéssim, àrees de treball és intentar crear aquests grups empàtics. És molt important. La víctima se sent sola, la víctima està aïllada, la víctima pateix, la víctima té una baixada d'autoestima gran i té una falta de recursos en el pla de les habilitats socials, no perquè potser no les tingués, sinó perquè les que tenia no li han funcionat i l'han posat en aquesta situació d'indefensió. La víctima, per molt valent que sigui, doncs està en una situació de molta indefensió i, per tant, ho té difícil, per molt valent que sigui. L'assetjador no coneix un altre pla de relació social que no sigui el d'autoimposar-se, no?, i autoimposar-se mitjançant la força, mitjançant la dominació, mitjançant la manipulació al grup. Llavors, el que queda és el grup. El grup és el que podem, doncs, buscar els seus valors positius, els seus valors de solidaritat, els seus valors d'empatia, i fer que aquest grup, per comptes de ser un grup que a vegades ha rigut les presumptes grans que no ho són de part de l'assetjador, un grup que per por també doncs, no ha sigut prou valent com per dir no, això no li facis al nostre company, que no veus que l'estàs fent a dir, un grup que a vegades ha estat manipulat per aquest assetjador amb base a prejudicis i a justificacions basades en simplement pues, les diferències, no?, que presenten les persones que pateixen l'assetjament, les víctimes. I d'aquesta manera, si aconseguim aquest grup empàtic, un grup que treballi al costat de la víctima i no al costat de l'assetjador, és quan podem tenir la solució. Jo crec que els valents no són només les víctimes que han pogut donar un pas, benvingudes totes aquelles que poden donar aquest pas, però és el grup el que ha de ser valent. El grup ha de ser molt valent i plantar-li cara a l'assetjador com a grup, no individualment, com a individu que formo part del grup, sinó com a grup. I això ho hem de treballar des dels centres. Hem de treballar educació en valors, emocions i sentiments i fer-li saber molt clarament al grup què està bé i què no està bé.
Molt interessant això que ens dius, que és el grup qui té la clau per solucionar el problema, més enllà de l'assetjador, dels professors, és el grup que estigui ben cohesionat, que tingui molt clara l'actuació de posar-se al costat de la víctima, i tot això ho treballem prou a les escoles, es treballa?
No,
o és una mica una assignatura pendent encara, això de treballar les emocions, els valors, la cohesió de grup?
Sí, és una assignatura pendent. És una assignatura, potser, fins i tot, encara que hauria d'estar dintre de totes les assignatures, ara aclariré el que vull dir, però sí és una assignatura pendent, perquè, primera, no és una cosa que sigui, diguéssim, obligatori tenir un pla de convivència. Ara, a partir d'ara, sí. Ara hi ha un pla de 3 anys que la Generalitat ha establert que tots els centres tinguin un pla de convivència dintre del seu projecte educatiu de centre. Però el pla de convivència, a vegades, era una cosa que quedava una miqueta al criteri del centre. Hi havia centres que feien la mediació escolar com a assignatura optativa. I la mediació escolar va molt bé per moltíssims conflictes, però pel bullying és insuficient i no és la solució, perquè no hi ha un conflicte nascut d'un problema que s'hagi generat perquè un vol una cosa i l'altre també la vol, no? No tenim un punt mig, és una dominació i submissió el que es presenta amb els casos de bullying. Llavors, la mediació jo sempre l'he portat més enllà, fent mediació i convivència i buscant uns alumnes, alumnes vetlladors, que són els alumnes, i aquesta assignatura la fem als instituts a segon i a tercer de l'ESO, a quart aquests alumnes poden formar part del pool de mediadors que tinguem al centre, alumnes mediadors, que a vegades són alumnes vetlladors. I què fan aquests alumnes vetlladors? Doncs miren el pati, els racons, els llocs on no és difícil que la supervisió de l'adult, del docent, arribi, però que és present l'alumnat, doncs allà poden estar ells, i són alumnes més grans, són alumnes que tenen un carisma, són alumnes que tenen un prestigi. Aquests alumnes què fan? Supervisen, quan detecten una situació de bullying, intervenen de forma proactiva. El desequilibri de forces que existeix entre l'agressor i la víctima s'inverteix. Uh-huh. No vull dir que aquests alumnes, evidentment, no han de fer cap tipus de d'acció violenta ni agressiva, tot el contrari, però la pròpia presència, l'assertivitat que han après a desenvolupar i els recursos i estratègies que tenen, doncs poden aturar moltíssimes d'aquestes situacions en fases incipients, en fases inicials.
Mm-hmm. Ens el que deies, una mica la presència del grup, perquè hem parlat d'alumnes, hem parlat del grup, de la convivència, però aquest és un programa d'orientació familiar i també ens agradaria que ens expliquessis una mica com creus que ho viuen les famílies. Creus que a vegades tendeixen a minimitzar el problema i bé, això ens passa a tots i a intentar buscar que se solucioni sol, o realment ara hi ha una conscienciació de que és un problema greu que pot portar el fill a patir moltíssim amb aquestes situacions?
Bé, ha evolucionat molt la percepció que teníem del bullying des del malaurat tràgic suïcidi d'en Joaquim al País Basc l'any 2004. Hi ha un abans i un després, el que eren abans coses de nens, ara
coses de nens,
és una
clar.
Cosa que pot arribar a matar, no? Llavors, les famílies, doncs, la majoria s'han sensibilitzat, suposo que a nivell de diguéssim, el que ha sigut la percepció social, doncs hi ha un canvi molt gran que detectem nosaltres, però dins de l'entorn familiar pensem que la família en la que cau un cas de bullying és un drama familiar permanent, amb una única visió i amb una única únic motiu de conversació amb els nois, doncs, que és el bullying, què t'ha passat avui, com estàs, avui ha passat això, plos, quan ja s'ha detectat, evidentment, perquè en les fases encara que no s'ha detectat, doncs hi ha una introversió social per part dels adolescents i els joves i els nens també, doncs, molt gran, hi ha actituds, doncs, d'abús contra els companys o contra amics més petits o contra els propis germans o contestes desairades i desproporcionades cap als pares, perquè allà és on se senten protegits, vers els més petits o vers els familiars que saben que no tindran una resposta agressiva contra ells. Mm-hmm. Per altra banda, les famílies dels assetjadors, aquestes sí que malauradament moltes vegades minimitzen i relativitzen encara el que és la problemàtica. No n'hi ha per tant, és que és un blandengue, és que és un tou, i totes aquestes coses les hauríem d'intentar inculcar a les famílies, sobretot a les famílies dels assetjadors, que és on ens trobem el problema en els centres quan fem venir aquestes persones i explicar-los que el seu fill està cometent una situació d'abús, de maltractament cap a un altre company.
Uh-huh. Ja per acabar, Ferran, et voldria preguntar si el tema de les xarxes socials trobes que ha agreujat el problema del bullying o, d'altra banda, doncs, ha simplificat una mica perquè es resolen més ràpid els problemes que s'havien quedat a l'escola?
Pues, com sempre, les xarxes socials tenen una doble vessant. Les xarxes socials no són bones ni dolentes per naturalesa, sinó que les xarxes socials es depèn de l'ús que li donem. Llavors, les xarxes socials s'han fet servir per ajudar a les víctimes, per intentar conscienciar a la societat d'aquesta problemàtica, i ens han permès actuar amb rapidesa, ens han permès, doncs, difondre tota una sèrie de continguts, dir-los als nanos, no esteu sols, estem aquí al vostre costat, perfecte. Però quan les xarxes socials estan servint d'una forma inadequada, també són perilloses. És una arma molt potent, i aquesta arma tan potent, doncs, també depèn de l'ús que se li doni, pot tenir uns riscos i uns perills, evidentment, bastant importants. Sí. Uh-huh.
Ferran, ens han quedat moltíssims temes, símptomes que podem detectar en els fills, coses que podríem dir a les famílies dels assetjadors. Si alguna de les persones que ens ha estat escoltant té dubtes, tu tens alguna pàgina web de SOSBullying on puguin contactar?
Sí, bueno, la meva pàgina web on poden contactar i poden mirar una miqueta tot això és psicobarri.wordpress.com.
psicobarri.wordpress.com seria per contactar amb aquest psicòleg i especialista en bullying que ha fet l'associació SOSBullying. Doncs, Ferran Barri, moltes gràcies de nou per acompanyar-nos aquí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres. Ben trobat.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Nosaltres posem el punt i final i us esperem el proper dimarts aquí a les 8 del vespre. I abans d'acabar, agrair a l'associació FERT i al nostre tècnic, el Mario Ramírez, que fan possible aquest programa. Ja sabeu que jo sóc la Magda Minguet i us espero en la propera edició del programa Paraules d'Amor, aquí a Ràdio Estel. No hi falteu.